Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Ja ho saben que més d'una ocasió hem parlat amb emprenedors, amb projectes que han nascut molt sovint en circumstàncies difícils i que van avançant, allò, superant molts obstacles. Molts obstacles d'aquells que tenen a veure amb la gestió de les pròpies empreses, amb la capacitat per poder assumir determinats reptes o projectes. En fi, avui en tindrem més exemples. Maricel, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Tres emprenedors avui.
Doncs sí, el que tu deies, a més, en sectors diferents, ben diversos, i el que també comentaves i apuntaves abans, són sectors en els que estan apuntant perquè hi ha molta demanda per part dels clients que necessiten o bé d'un acompanyament, que seria més el cas del coaching, però també d'una assessoria que... a microtancat, ja t'ho explicarà ell, però que ja explicava que és una assessoria que ell vol oferir molt global, que no només es quedi en el típic gestor, no? Que, uh-huh. I després també en el tema informàtic, que els ordinadors els tenim bueno, al dia i necessitem que posar-los en ordre, no? Moltes vegades.
Juli Manau, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
En Juli Manau és d'Espai Coaching.
Correcte.
Tenim una visió, no sé si dir, massa tòpica, massa típica del que és un coach?
Probablement sí. Comencem ja pel fet de que molta gent quan ha sentit parlar del terme coaching però no sap ben bé el que és, no? Aleshores, el coaching per mi és una manera de potenciar el talent de les persones.
Ho podríem definir com un tutor?
No m'havia plantejat mai veure-ho d'aquesta manera. Podríem definir com algú que acompanya durant un procés de creixement. Diguem que l'excusa és assolir un determinat objectiu, però perquè això sigui possible cal una transformació de la persona, i aquesta és la feina que fa el coach.
Mm-hmm. Què s'estudia per ser coach?
Doncs en una escola de coaching se fa un programa de coaching, n'hi ha de tota mena, n'hi ha alguns potser que tenen potser una acreditació diguem més reconeguda que d'altres. El problema és que no és una professió regulada.
D'acord, això és que em venia a referir.
Sí,
és a dir, no hi ha uns estudis regulats o homologats d'això?
No, el que sí que hi ha són associacions internacionals o nacionals que tracten justament de regular o d'acreditar un mínim de qualitat amb els programes formatius.
Perquè aquest és un món amb cert intrusisme?
El que molta gent avui en dia diu que fa coaching quan en realitat està fent assessoria, que és una altra, la diferència seria, no ho dic per tu, doncs avui en dia qualsevol persona que es dediqui a aconsellar una altra ja diu que és coach.
Per això preguntava, perquè, sí. Perquè entre un conseller, un
exacte.
Tutor, un altre que digui, mira, és que abans la gent anava al psicòleg i ara resulta que té algú que ho pot ajudar, i no és el mateix un psicòleg que un coach.
No, per a res.
Per a res, de cap manera. Ara que segurament la funció d'un coach acabarà donant tant de benefici com algú li pot donar un psicòleg en algun moment, sí.
Sí,
però no, res, no té res a veure. Quan arriba en Juli amb aquesta feina i amb aquest projecte personal d'empresa?
Doncs fa molts anys que estic interessat pel món del desenvolupament personal, ja des de fa temps, i havia tocat diverses branques, però no mai de manera professional. I ja fa uns anys, arrel d'una crisi personal, a la feina en la que estava, doncs, va ser un procés, vaig decidir...
Era una feina radicalment diferent, aquesta?
Sí, jo de fet de formació sóc enginyer tècnic, i treballava amb una multinacional de les telecomunicacions, a l'àrea tècnica, no tenia res a veure.
Vaja, una d'aquelles feines que vas pel món i dius, escolta'm, sóc enginyer tècnic i treballo en una multinacional.
Sí,
quedes com un senyor tot arreu
si
et presentes amb aquestes credencials.
Una feina fixa, ben pagada.
Bé, d'acord.
Però clar, a vegades a la vida no n'hi ha...
No n'hi ha prou, no n'hi ha ja prou, es pot dir així, ja.
I no és una qüestió de diners, és una altra qüestió. Aleshores, tu sents que no estàs ocupant el lloc que tu creus que... O sents que no estàs al lloc que hauries d'estar, entres en crisi i finalment fas un canvi.
Em poso en un moment aquí. Això és fàcil d'explicar a l'entorn? De dir, me'n vaig d'una feina fixa en un lloc, en una multinacional reconeguda, perquè no això no m'aporta, no m'enriqueix personalment i necessito fer un altre camí, això és fàcil d'explicar?
Fàcil d'explicar és facilíssim, el que, una altra cosa és que t'entenguin. Vull dir que la cara, normalment el que et diuen és...
Ens acaba de dir, Juli, que l'entenguin no depèn de l'explicació.
No, està, no, la cara que fa és que aquest tio està boig, no? I, bueno, però clar, és que depèn del que valoris.
Què ha demostrat el temps? Que no estava tan boig aquest tio que va decidir això?
Bé, jo el que sí que puc dir, doncs, és que no me n'he pedit mai d'aquesta decisió. Que he demostrat, jo crec que és un camí que no s'acaba mai, aleshores no sé si hi ha resposta per això.
Perquè en Juli no va tenir cap coach aquell moment per d'allò?
Sí. Clar, també va ser una de les coses que em van decantar, evidentment, a l'hora de prendre la decisió de deixar la feina, sí, vaig fer un procés del coaching.
D'acord. Això de tenir coach, i també així en línies generals, per aquells que puguin pensar, això és de ho dic així, que em matisin, Juli, el que convingui, això és de dèbils, perquè qui pensi, no. Hi ha moments en què les persones podem necessitar algú que ens condueixi des de fora?
Bé, un coach no condueix, simplement hi ha moments de la vida que un s'han de prendre una decisió i no sap per on tirar, aquesta seria una manera. Sí. Un altre moment pot ser que tu saps que vols arribar a un lloc però no tens idea com fer-ho i no necessites tant un assessor que et digui com has d'arribar, sinó que has de trobar tu el camí, has de fer-ho d'acord amb els teus paràmetres, i bueno, aquestes serien les dues típiques situacions. També en el món de l'empresa, doncs, per desenvolupar el talent de les persones, també, val a dir que no només faig coaching, faig formació amb desenvolupament d'habilitats personals i directives, i aquesta seria una altra línia.
D'acord, aquesta és una disciplina en un sector que va més, no?
Correcte, sí.
Per què?
Perquè hem arribat a un punt que ens pensàvem que ho teníem tot i estem veient que no, que ens falten moltes coses. I seguir per la línia que seguíem fins ara, estem veient que ja no dona més resultat, aleshores cal explorar altres vies. I jo crec que aquesta és una de les raons.
Josep Maria Escofet.
Bon dia.
Què és un assessor que no sigui un coaching?
Doncs aquí haig de donar la raó. Jo sóc un assessor, o som un assessor, perquè som una colla de companys i companyes, però fem servir a vegades algo de coaching, perquè no, l'assessor és molt fred, no són números.
Ens posem en un punt de partida, també, que ens ajudarà. Vostès són, allò que en deien abans, membres d'una gestoria.
Exactament. Evolucionats.
Evolucionats, perquè les gestories ja no són allò que eren.
Ja no són
allò
que eren.
No poden ser allò que eren.
No, bueno, ara per ser gestor...
L'assessor
és un concepte molt més ampli.
Per allò de vaig a la gestoria...
Sí, es continua dient.
Es continua dient.
Sí, això no ho perdrem de cop i volta, això no es perd. Val? Però l'evolució natural d'un gestor és anar evolucionant, anar cap a l'assessoria, i a partir d'aquí, pues, diguéssim que el nivell superior de l'assessoria és la consultoria, però jo em quedo amb l'assessoria.
D'acord. Però... Hi ha en el cas d'en Juli un vessant més emocional que el que pot tenir, en aquest cas suposo, en Josep Maria, no? No és tant un, diguem-ne, no sé si dir, un acompanyament emocional, sinó és un acompanyament des d'un punt de vista més pragmàtic.
En el despatx agafem la vessant bàsica, que és aquesta, la freda, la dels números, la de solucionar problemes comptables, fiscals i laborals,
sí.
Però cada cop més, i també va una mica amb el creixement que ha tingut el tema del coaching, és que els negocis, les empreses, ho fan les persones. Llavors, les persones, a part del número fred, necessiten més. Ja no tan sols orientació des del punt de vista empresarial, que a vegades he acabat a vegades fent, no diré alguna tècnica de coaching, no em vull ficar a l'alçada d'en Julio, però és necessari, les empreses són persones i les persones tenen unes inquietuds personals que després transmeten al negoci.
Llavors, em sembla que ens veiem a venir a l'escena, aquell empresari o aquell petit empresari a qui des de l'empresa d'assessoria l'ajuden a sortir d'una situació difícil,
sí.
I això genera un vincle, es vulgui que no, mínimament emocional, sí. Entre l'empresari i aquelles persones que l'han ajudat a aconseguir sortir-se'n d'una situació que, diguem-ne, que l'ofegava des de tots els punts de vista. Això pot ser una de les situacions en què es pot trobar ara, per exemple.
Una que fa poc temps era molt recurrent. Ara ens trobem en unes altres situacions com les de voler créixer, voler anar més en el negoci, que és per lo que tothom fa empreses.
És a dir, no? Estem sortint de la crisi?
Jo crec que sí, portem un any llarg evolucionant positivament.
D'acord, estaries d'acord, Juli, amb això?
Jo no m'atreveixo a donar la meva opinió sobre això, jo simplement perquè no soc un expert en economia.
No, però ho dic en el sentit de, si d'alguna manera en una situació més difícil hi ha més persones que puguin necessitar d'uns serveis de coach que en un moment, diguem-ne, més de bonança en general.
Bé, les necessitats serien diferents i potser sí que es nota més en aquests moments, però crec que les necessitats en cada moment són diferents i tant és una situació com una altra.
Mm-hmm. Els que tinguin una determinada edat els recordaran. Els que no, us diem que en el seu moment tenir un espectrum era... Vaja. Era el que no està escrit. Però a continuació us diríem que per fer funcionar un espectrum una mica de caparró s'havia de tenir. Xavier Riera, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Ara per fer servir un ordinador molta caparró no cal.
No, ara és més aviat fàcil.
Però per fer servir un espectrum...
Ja passaves hores i hores allà...
I veies allò de l'MS2 i aquelles línies, i deies, però què feu? Hi ha el codi màquina i tot aquell cacau.
I tant. Sí, sí, sí. Quins temps aquells.
Eh? Això és abans d'ahir.
Pues sí.
En Xavier va començar amb això?
Sí, jo sí. Va ser el que em va començar. Em van regalar l'espectrum i passava hores i hores allà i bueno, ja se'm va encendre la llum de que... Algo així. I mira que la meva mare em deia, t'ho regalaré, però aviam si serveix d'alguna cosa. I bueno, doncs alguna cosa ha servit.
En aquell moment es deia molt això, eh? Sí, no sí. L'ordinador, perquè em servirà per estudiar.
Pues sí, pues, per aquesta part li agraeixo a meus pares, no?
Estem parlant de fa 30 anys, ben bons, 30, 35, principis dels 80...
Clar, jo en tinc 34.
4...
I això jo era petit.
Això ja eres molt petit, sí. Però estem parlant de la prehistòria de la informàtica.
Sí, exacte, ja començava una mica el boom.
T'has dedicat sempre a això?
No.
No.
I he fet de lampista, he fet d'altres, he tingut altres oficis, però bueno, la informàtica sempre ha sigut la que m'ha cridat més. Llavors ja vaig estudiar informàtica i, bueno, com esperit emprenedor, cap endavant.
D'acord, per tant, aquesta empresa neix d'una vocació...
Sí.
Que ja tenies i que no havies, diguem-ne, desenvolupat així professionalment.
Que sempre estava allà, però...
Que sempre no. Estava allà, però que sí. No acabava mai d'arrencar. Quan neix l'empresa?
Doncs fa 6 anys, ja. Fa 6 anys, m'agafo un local petitet, jo allà a Sant Pere de Ribes em coneix bastanta gent, llavors el boca a boca, ho fas bé, un tio simpàtic, no cobra més del que fa, llavors això... És que abans hi havia, no?, l'informàtic, ostres, anar a l'informàtic era...
Aturem-nos un moment aquí. Entre la persona que ho fa bé, el preu raonable i que és simpàtic, totes aquestes, diguem-ne, aquestes tres condicions són bastant bàsiques?
Home, jo crec que sí. Jo crec que sí. Perquè, bueno, vulguis o no, a la persona amb la que et ve amb el problema li agrada trobar-se, no?, una persona simpàtica que l'assessori bé, que, ostres... Quan en cobraràs? Que l'avisis sempre abans de res. Vull dir, tot això és molt important.
En el cas de la informàtica això es diu molt, eh? Suposo que en el cas d'una assessoria o en el cas d'un coach no se li pregunta abans què em cobrarà vostè per d'això. No s'acostuma a fer aquesta pregunta, no?
Bueno, algun cop surt aquest
tema. Algun cop surt, però en el cas d'en Xavier em sembla que surt a la primera, eh?
Sí, sí.
Escolta, només, què em costarà això?
No diuen ni hola, ja. Què em cobrarà? Sí, bueno, és una mica així.
Per si val la pena fer-ho o comprar-ne un de nou?
Exacte, sí. Sí? Nosaltres sempre hem intentat reparar, perquè vull dir, en seguida abans es feia, ostres, no, això ja no, això és per llançar. No, espera't, mira, et dic què costa un de nou i mirem a veure si es pot reparar.
Sí que estem en una època en què tot es llença, no?
Exacte, i hi ha molta cosa que és aprofitable per un bon temps. Vull dir,
sí?
Sempre que tu asseguris que això és un bon temps, pues, i jo, això sí que tenim una bona visió de fer-ho,
O sigui, aquesta sensació gairebé cronificada d'ordinadors que al cap de 2 anys ja han quedat obsolets i que val la pena canviar, no sé què, no és del tot veritat?
Clar, depèn de quina màquina. Això és,
I depèn de l'ús?
Exacte. S'ha de valorar l'estat i veure quina màquina és. Depèn de la màquina que sigui, val la pena invertir uns diners o no. Això ja és el que...
És un negoci en marge o costa molt?
Aviam, aquí... Com són dues coses que van de la mà, ara mateix la botiga, la venda informàtica i la reparació deixa més marge perquè és mà d'obra, la venda d'informàtica no deixa
gens de marge. Gens vol dir gens.
És molt poc, però va de la mà, vull dir, has de tindre una cosa amb l'altra, vull dir, va junt. Mm-hmm. Llavors, pues...
Pensem en algun moment en reparar o no? O la gent té més al cap canviar-se d'ordinador com qui es canvia de mòbil?
La gent ve amb el cap... Et porto això, mira-m'ho, però si m'he de comprar alguna cosa, diguem-ho, bueno, ho valorem, mirem si es pot reparar, et passo preu i després mirem-la al de nou i tu mateix valores. jo t'aconsellaré, però al final l'última paraula té el client.
En 6 anys han canviat molt les coses?
Bueno, no gaire.
No gaire?
No. Sí que amb el que són màquines, sí que hi ha millors màquines, no? Però no, tampoc ha sigut un canvi
radical.
Radical, no?
Per les qüestions quotidianes, qui tingués un ordinador fa 5 anys i li servís, li pot servir perfectament o...
És més, jo reparo ordinadors de 5 anys que, bueno, no s'han tocat mai i li fas una reparació i segueix treballant. Vull dir que per lo que fa aquella persona li va bé, perquè s'ha de canviar la màquina.
El problema més recurrent és...
El problema més recurrent...
Un virus o alguna història d'aquestes que...
Els discos es casquen molt de cops, perquè els discos que porten els portàtils li dones un cop funcionant i es casca. Ara, per sort, han sortit uns nous discs que són SSDs, una tecnologia del pendrive.
Sense mecànica, vaja.
Sí, exacte. I això va molt millor. Si dones un cop, segueix funcionant. Per tant, discs durs i, bueno, pantalles de mòbil...
Això és un altre món, no?
Sí, nosaltres ho fem tot.
També, mòbils?
Sí, mòbils, tablets, vull dir, ordinadors, de tot.
Mòbil mullat, què? Dins un vas amb arròs?
Sí, o allò que van al lavabo i parlant, sí, sí. I també hi ha hagut alguna...
És que abans no s'anava al lavabo parlant.
Exacte, doncs ara,
vaja,
ara el portem enganxat.
Sí, que molts podien anar amb un diari i amb una revista, però esclar, no passava res. Ara amb el mòbil és una altra cosa.
Sí, sí.
Quin perfil de client et trobes, Julio? Quina persona pot demanar un servei de coach? I hem de suposar que se centra molt en què podríem, ja gent d'una determinada edat?
Sí, bueno, jo crec que no acostumo a veure clients de coaching per sota dels 30-35 anys.
D'acord, això per començar.
Això per començar. I després, diguem, el coaching és un procés del qual se pot beneficiar tothom. El que passa que jo estic més orientat cap al tema professional, empresarial, emprenedoria... Mm-hmm. Intento centrar el meu target en aquest sector.
D'acord. I aquestes persones què busquen? Formen part de, com ens deies al principi, d'algú que té un objectiu i cerca com arribar-hi? Són persones que venen amb algun problema sobre la taula que no saben com treure'n l'entrellat?
Sí, jo el que m'he trobat més són persones que volen desenvolupar alguna habilitat concreta en el món de l'empresa, no? Són professionals que treballen en una empresa però que venen per compte propi i volen, jo vull millorar la meva capacitat de parlar en públic, o vull millorar la meva capacitat de resoldre conflictes, o de gestionar millor les emocions.
D'acord. És a dir, a partir de la iniciativa personal...
Exacte.
Que pugui... I és, hem de suposar, a partir del que ens comentes, també qüestions emocionals, les que gestionar els Clar. Conflictes, és a dir, allò, intentar d'alguna manera posar en pràctica capacitats que ara semblen més amagades i que es volen desenvolupar.
Sí, jo parteixo de la base de que les persones totes estem funcionant en un entorn relacional, diguem, les persones aïllades no funcionem, aleshores, i la base de les relacions diguem, són les emocions que es generen, els vincles, no? Aleshores, les emocions són fonamentals per qualsevol cosa.
Més dones o homes?
I m'he trobat mig-mig, sí. Potser podem pensar que més les dones, però jo m'he trobat...
No, ho dic per si a vegades hi ha, i des del punt de vista allò de fer una certa radiografia amb els anys de l'empresa, si hi ha persones que tenen capacitats que encara no han utilitzat però que les tenen, o hi ha persones que veritablement s'hi ha de fer un treball o elles han de fer un treball molt gran per arribar a tenir unes determinades capacitats.
El que sí que m'he trobat que els homes que amb els que he treballat tenen un perfil potser més tècnic, i potser per això costa una mica més, però més que pel fet del sexe és el fet del perfil professional.
Mm-hmm. En una assessoria, com comentàvem fa un momentet, ara també hi ha la sensació d'una crisi més o menys passada i d'empresaris que arriben amb ganes de fer nous projectes o d'embrancar-se amb aventures...
Sí. Amb ganes de fer coses.
Què se li pot dir a una persona que té ganes de fer coses i que a vegades no pot mesurar o pot tenir allò, l'ambició una mica, diguem-ne, excessiva?
Doncs el primer de tot és fer tocar la gent de peus en terra. O sigui,
s'ha de fer molt sovint, això?
Sí, hem de vegades donar-li un bany de realitat al projecte d'empresa que crea cada persona.
I és bo que sigui així?
Imprescindible. Sí, a partir de tocar de peus en terra construirem, arribarem al tercer pis,
d'acord.
Els fonaments tirarem amunt la casa.
Ho dic per si molt sovint quan un arriba a l'assessoria i li posen una mica d'aigua al seu vi.
No.
I, no.
Nosaltres, bueno, des del nostre despatx encoratgem a la gent a portar a terme els seus projectes d'empresa, però sempre des d'un punt de vista real i explicant on estem i que ens expliquin on volen arribar per poder fer camí de la, que la nostra aportació com a assessors sigui el més beneficiosa per la persona que té projecte.
Què és el que més preocupa aquí? L'economia? Tenir fons? Tenir diners? Tenir...
El que preocupa més aquí bàsicament és tot el tema de finançament. Hi han bons projectes que queden al tinter per manca de finançament, tot i que a dia d'avui s'estan incorporant, a part del finançament clàssic que és el bancari, altres temes de finançament alternatiu.
Per exemple?
Tot el tema de ostres, es diuen ara el finançament tecnològic, però són aquestes noves...
Ho dic per si algú ens escolta, dic, calla, sí, que sí, diu que hi ha alguna cosa però, que no són els bancs.
Sí, no, sí. No, és senzillament, és això, que tens un projecte i el fiques l'outsourcing, em surt la paraula ara.
El crowdfunding.
Exacte, gràcies. Llavors, és una part del finançament alternatiu en la que has de demostrar la viabilitat del teu projecte, bàsic de fer tenir clars els números per començar, però a partir d'aquí, si aconsegueixes que la gent cregui en aquest projecte, pots tenir un finançament més o menys raonable per tirar endavant el teu projecte.
Quina importància té el capital individual?
Bàsic.
Bàsic.
Bàsic. O sigui, crec que si el capital individual és la força, el motor de creixement del teu negoci. Com
aturem.
Més creguis en tu, pots, més milles pot ser.
Aturem-nos un moment aquí. Xavier, tenies molt capital quan vas començar a posar la teva empresa?
Jo no, tenia ni un duro jo.
Ni un duro?
No.
Jo com ho vas fer?
Perquè, primer de tot, el local no el vaig adequar jo, perquè sóc un manetes, no?
D'acord.
Com se'n diu. I després, el que era tenda tenia poqueta cosa, i després tot és taller, vull dir, eines que ja tenia i començar així. I...
Amb la mínima inversió?
Exacte, amb la mínima inversió. I després, a poc, no? Pots anar guardant, anar invertint una mica més, i així. Poquet a poquet, passet a passet.
També hi ha casos d'aquest, suposo?
Sí, no, o sigui, el capital personal és tot aquests... coneixements que tens allà
el patrimoni individual
tinc unes eines, aquestes eines són és un capital que hem comprat d'alguna manera o el local i aleshores que tu dediques a remodelar-lo això és capital perquè el temps és or, segons diuen, i pots fer de més i de menys, i llavors tot això són capitals personals, però això és l'energia que tens tu, o en aquest cas en Xavier, de tirar endavant el negoci.
Perquè vas fer un pla d'empresa?
Sí, vaig fer un pla d'empresa.
Va ser un pla d'empresa.
Per acollir-me amb una ajuda que hi havia, i sí que pues, d'allà hi havia cosetes que vaig comprar i em pagaven la meitat, i bueno, pues, una mica d'aquí, una mica de què tenia jo, comences.
No? Ho tenies molt clar? Ho tenies molt clar, sí.
Sí, sí.
I si et sortirien els números?
Bueno, no, això no.
Això no?
Això no ho tens mai clar. Jo crec que això no ho tens mai clar.
Aquesta és bona de resposta. Això pot passar, no?
Home,
que es tingui molt clar allò que es vol fer, sí, però que no es tingui tan clar si sortiran els números.
Exacte.
Home, és que si sapiguessin que sortissin els números...
Ja, tothom no.
No hi hauria cap problema, eh? O sigui, això està molt clar. Però a veure, l'important en tothom que inicia el projecte d'empresa és això. Tu saps el que vols, saps que hi ha unes bases i saps que hi has d'arribar-hi. El problema és que anar fent camí per arribar amb aquests números.
Clar.
A poc a poc te'n surts.
S'ha de córrer una mica de risc, no?
Exacte.
I creure en un mateix i tirar certament, endavant.
Certament.
Ja està.
Què és això del risc i fins a quin punt...
El risc, què és? Uf, és tot allò que pot incidir en el negoci negativament, perquè si és positiu no és risc, és una alegria, no?
Uh-huh.
Però vull dir, bueno, des de que els clients no paguin, des de que facin els proveïdors, des de que et facin finançament, etcètera.
Suposo, Josep Maria, que hi ha riscos mesurables i hi ha riscos imponderables.
Sí. Sí, hi ha riscos imponderables. O sigui, una cosa és el dia que jo aixequi la persiana d'un negoci, si aconseguiré que entri gent o clients o no. El que passa és que hem de fer el màxim possible per reduir aquests riscos, siguin imponderables, que doncs, quan arribin sabrem quins són, o els ponderables, que evidentment aquests són més fàcils de controlar.
La majoria de riscos s'han de tenir en compte?
S'han de tenir en compte tots els riscos possibles, sempre. A vegades... però d'una manera constructiva, cuidado. No ens
veure,
han d'especificar...
Què vol dir això?
Exacte, o sigui, hem de saber que potser no entren clients, però també hem de valorar, que és un risc, però també hem de tenir en compte de què hem de fer per corregir aquest risc. M'explico? O sigui, i les ganes de fer-ho. O sigui, un risc és un problema, jo dic que els problemes tenen o no tenen solució. Si trobem solució al risc, ja el problema ja l'hem reduït. Per tant, en una energia positiva que tots els empresaris o emprenedors tenen. Això és bàsic.
O l'han de tenir per força,
ajuda molt a superar aquestes coses.
Quedem-nos un moment aquí, Juli. Hi ha persones que aquesta energia positiva no la tenen?
Sí.
Què es fa aleshores? Ho dic per si a vegades hi ha qüestions de la pròpia personalitat que no sé si dir si són insalvables, allò de dir, mira, doncs tu treballes en això, és el lloc de feina que s'adequa més a la teva manera de ser, i a vegades proposar-te altres coses potser no encaixa amb la teva forma de ser i no ho aconseguiràs, això.
Bé, el que cal quan s'inicia un procés de coaching és ser realista. Diguem, has de treballar per decidir què vols. Però clar, una de les condicions és ser realista, si realment tu pots assolir allò i què et falta per arribar-hi. Aleshores, clar, l'actitud és molt important i al final la responsabilitat és del client.
Ho dic perquè algú pot anar amb unes expectatives i el coach pot dir, escolta'm, d'això o potser, no sé, somies algunes coses o tens una ambició excessiva, unes expectatives que no estan massa d'acord amb la teva forma de ser i d'actuar en el dia a dia, i això pot quedar molt lluny del que desitges.
Clar, en principi un coach no li dirà ni deixarà de dir. Clar, el que ha de ser el client que se n'adoni, el procés és aquest, no? Que sigui el mateix client, no? I a l'hora justament de definir l'objectiu, la primera feina és aquesta, no?
Qui t'escolti pensarà, escolta'm, que hi ha persones que si no els dius les coses a la cara no se'n donen per assabentades de res.
Clar, però no tothom pot seguir un procés de coaching.
Hi ha d'haver una predisposició.
Home, d'entrada, justament la persona ha de voler sortir d'aquella zona on està.
T'ho pregunto així, vostès poden dir, home, esclar, és una pregunta retòrica, però és que es ven el fet del coaching, gairebé diríem com un...
Com
qui ven, exacte.
Sí, ja, soc conscient.
Per això dic que dona aquella sensació, doncs mira, passa per un coach que t'ho resoldrà. I no tothom, diguem-ne, té pasta per poder passar per un coach.
Jo m'he trobat gent que ha vingut a processos de coaching perquè li ha dit algú altre, no? Li ha dit la família o li ha dit els amics, i clar, i comencem d'un punt de partida
equivocat,
sí,
o que, forçat,
i que finalment doncs aquella persona, diguem, deixa de venir. Vull dir que quan el compromís personal no és suficient, al final la persona per ella mateixa diu, no, això no és lo meu, i deixa de venir.
Què pot durar un procés de coach?
Això és molt variable, però bé, normalment els processos de coaching són bastant més curts dels processos terapèutics, val? No
dir, perquè suposo que no pots estar eternament a la recerca d'un objectiu i veus que no es va avançant, no?
Evidentment, no? ha d'haver diguem, ha d'haver un avanç, ha d'haver un veure que realment les coses van avançant, i que bé, la persona doncs si com veus que està donant voltes contínuament i no pots sortir d'allí, potser el coaching no és el que necessita una altra cosa.
Ets professional liberal, treballes tu sol?
Sí.
Quantes persones sou al despatx, Josep Maria?
Al despatx som 9 persones.
A casa d'en Xavier?
Jo tinc un noi amb mi que es diu Josep i jo, som 2.
No em fan falta més?
Home,
ho pregunto per si en algun moment, i ara parlant de la dimensió, hem començat un professional liberal, allò autònom en el sentit autònom, més estricte, sí, sí, de la paraula autònom, una empresa amb 9 treballadors i una empresa petita amb 2 treballadors.
Sí que faria falta, però mirem de fer-ho nosaltres, perquè no pots tampoc
assumir una determinada despesa.
Exacte. Sí,
sí. És difícil trobar personal? És difícil trobar algú per treballar en aquesta feina?
Home, sí. Sí, perquè ja ha arribat un punt, per exemple, ara amb el noi que tinc, amb el Josep,
sí,
que jo li he ensenyat moltes coses, ell ja era una persona espavilada, que ja tenia un bon fons, i llavors, clar, trobar una persona així costa molt, i a part de confiar-hi, doncs tot el que li confia és que realment ell... li confies l'empresa, ara mateix jo puc estar aquí perquè pot estar allà
i tu amb absoluta tranquil·litat.
Exacte, i això costa molt.
Es fet servir un terme que feien servir les persones grans i ens sembla que defineix molt bé, una persona espavilada que diguem-ne defineix sense dir res, ens sembla que molts tenen al cap què vol dir una persona espavilada, algú amb recursos que davant de totes les circumstàncies és capaç de trobar,
exacte,
una solució i una sortida.
Clar, que no es queda quiet.
Que no es queda quiet esperant que li diguin allò que ha de fer.
Transmetre el que passa i quedar-se quiet. No, busca la manera de fer-ho, de ah, podíem tal, o espera que... Llavors, no, parlant, al final trobes el camí i soluciones el problema.
Tenies pensat que l'empresa seria així, 6 anys després?
Pues no, no sabia ben bé on aniria a parar. No sabia que creixeria, és que no m'ho pensava. I esperem créixer més, això sí, ara, sí? Ara esperem créixer més.
Però com no, es pot créixer més?
Com es pot créixer més?
En un món amb tanta competència com és aquest de... Doncs... diguem-ne informàtica, telèfons mòbils, reparacions, etc, que veus cada 2x3 botigues que arreglen pantalles o, sí, o posen no sé què o treuen no sé què, com?
Bueno, al final és el tracte al client i el volum de feina que tu tinguis, la manera de créixer, jo crec. Clar, contra més feina tinguis, pues, més podràs créixer i més pots abarcar i més eines. Ara nosaltres estem en un grup que és el grup VIP, de les tendes VIP, que és una franquícia. Clar, aquí ja nosaltres ja hem fet un pas més. Per què? Pues perquè podem assolir empreses grans, tenim una empresa gran a darrere que ens recolza en aquest... Llavors, bueno, doncs aquí ja tot el que facis d'anar endavant pots mirar una mica més, no?, a l'horitzó i dir, vale, ara tenim eines per poder fer-ho.
Tens 34 anys.
Sí.
Clar, la jubilació vindrà d'aquí 30, com a mínim. I un pensa en aquesta perspectiva laboral?
Bueno, he de començar a pensar.
Sí?
T'has de començar, no?, a plantejar què
passarà. Somriu en Josep Maria, i és que...
Sí, hem de començar a pensar bé que, bueno, pues algun pla... Ho haurem de fer, algun producte, no?, que ens empari.
Perquè si no, un pensa que des d'un punt de vista de... Jo què sé, de l'àmbit públic o això, poc coixí tindrà.
Clar, aquí no... Nosaltres no... ningú ens paga la res.
Aturem-nos aquí. Té raó de pensar així?
Té raó, sí, té sí. raó. El que passa...
I parlo d'en Xavier, com podíem parlar d'en Juli, que és un autònom, allò, in stricto senso, sense coixí, sense xarxa, sense res, i en fi...
Sí, exacte, a veure, aquí s'ha de treballar una miqueta en els dos vessants.
Li demanem un assessor sobre un pla de pensions.
Sí, exacte, és convenient. No, jo no diré pas que no sigui convenient tenir un pla de pensions, com més aviat es comenci més bo, com a mínim tindrem un racó que dependrà de nosaltres mateixos.
És a dir, s'ha de pensar en la jubilació, s'ha de pensar, òbviament, en què pot passar en el futur. Els que ja en tinguin 50 i poden pensar, però els que en tenen 30 i han de pensar més.
Sí.
Però com i de quina forma, tenint en compte aquest estat, diguem-ne, d'incertesa general?
És molt difícil, perquè jo fa un temps enrere vaig haver fer 15 anys enrere vaig haver de calcular una possible pensió d'una persona que es jubilaria 10 anys després. Què vol dir això? Que hi ha molts imponderables, i l'evolució del tema de jubilació o pensions de jubilació és un tema que ha de canviar molt. Per què? Ja sentim els governs que diuen que de la caixa de pensions s'han agafat els diners per pagar no sé què i per pagar no sé quantos. Aquí a Espanya tenim un sistema de pensions que és molt diferent amb el que fa servir, per exemple, a Alemanya. Hi ha unes diferències. Per tant, aquí a Espanya han d'evolucionar molt les coses a nivell de pensions. Per tant, si nosaltres tenim la prudència de tenir un raconet o anar-lo fent, tot ajuda. A partir d'aquí no sé com acabarà el servei de pensions.
I aquells que puguin dir, és que escolta, en Josep Maria, però si els plans de pensions no donen res, si tinc els diners allà i és com si els tingués, vaja, en fi.
A veure,
per això els tinc a casa sota una rajola i
bueno,
encara...
La intenció és tenir-los.
La
guardiola de casa, bueno, clar, pues la pla de pensions que donarà més o menys depèn de les actituds de les persones, però tu ja el tens. O sigui, en cas d'urgència el tindràs i podràs agafar-lo. I jo potser amb en Xavi li diria...
Li dic que es compri una caixa forta.
Sí, també. No, però amb en Xavi potser li diria, al ser molt jove, que fa un pla de pensions, que agafi un pla d'estalvi per poder estalviar, i si té alguna emergència pogués tirar d'aquests diners, però que generar estalvi és necessari, imprescindible i aconsellable.
És necessari, imprescindible i aconsellable.
Prenem nota.
Perquè hi ha temps per estalviar?
Bueno...
Un emprenedor o una petita empresa té temps per estalviar?
Costa, però et pots estar d'altres coses i posar-ho en un racó, que és més important que potser, no?
Perquè suposo que els diners personals a l'empresa...
No, mires de separar-ho.
Mires de separar-ho, no? I és, suposo, Josep Maria, fonamental separar-ho.
Fonamental separar-ho.
Fonamental separar-ho.
Sí, sí. A vegades, amb més d'un client, li hem tingut que fer la reflexió que una cosa és el compte del negoci, i l'altre és el compte personal, i que el convenient és que cada final de mes agafi uns diners, el sou, i se'l passi el seu compte personal, i d'aquí faci, pues, visqui tranquil·lament, es compri la roba,
vagi... Tan obvi que sembla això, eh?
Tan obvi que sembla, sí, però aconsegueixen realitzar veritables conflictes econòmics, perquè jo no arriba l'IVA, no tinc diners, és... perquè coses d'aquestes passen amb certa facilitat.
I perquè moltes vegades suposo que el negoci genera tanta il·lusió,
sí,
que hi aboques el que tens, el que no tens, i el
sí,
i més.
Sí, sí, però nosaltres...
Diguem-ne, això és perdonable en una conjuntura determinada, a l'inici, en un...
Sí, exactament, en una base inicial ho es pot entendre. El que passa és, bueno, la nostra feina és aconsellar, perquè a part d'entendre això és dir, escolta, el camí és aquest, anem progressivament separant-ho. Nosaltres sempre procurem que sigui des del principi per marcar clarament les pautes de treball.
D'acord.
Doncs, escolta, que en lloc de ser, m'ho invento, 1.000 seran 500, bueno, doncs separa 500, cap al, és el teu sou durant el primer any, bueno, doncs és això. Però després l'any segon ja en faré més i el tercer més, però ha d'haver-hi una separació molt clara de... del que és el diner d'empresa, del capital de l'empresa, del que és el teu capital personal.
Perquè això de no tenir cap per dalt i que tu siguis el jefe, com es porta?
Home, es porta bé.
Discutir-se amb un mateix, com es porta?
Tu menges tu tot i ningú surt, no?
Ho dic per si en algun moment, respecte a la teva trajectòria professional, i en Juli també ens ho pot dir, si veritablement és un pas fonamental i importantíssim per un mateix sentir-se allò de dir, jo sóc ara el responsable de les meves decisions i tot depèn de mi.
Sí, bueno, hi ha moments, no, que d'indecisió, de que no saps molt bé, no, per on tirar, i al final doncs li dones voltes i dius, bueno, pues, de tantes voltes que li he donat, aquesta ha sigut en la que he pensat més i en la que no, en la que, bueno, pues, em quedo amb aquesta i tiro endavant, i si surt malament, pues, n'aprendrem, i si surt bé, pues, m'aplaudiré.
D'acord.
Ja està.
Això és un esperit positiu que dèiem, eh? Juli, respecte a com havies viscut i com vius ara...
Sí, ara no li pots donar la culpa al jefe de res.
Per això.
Aleshores, sí, crec que és necessari un canvi de mentalitat. Si tens mentalitat de treballador, de salariat, és a dir, si estàs treballant tota la vida en una empresa com a assalariat, doncs evidentment tindràs una mentalitat que probablement no tindrà gran cosa a veure la mentalitat emprenedora, i és fonamental adonar-se'n d'això i fer el canvi, i és més fàcil dir-ho que fer-ho, eh?
D'acord, perquè suposo que si no canvies de mentalitat, sí, no t'acostumaràs a la mentalitat, estaràs permanentment pensant i comparant en... Clar, allò que tenies i allò que no tens, o allò que...
I hauràs d'assumir una sèrie de coses que fins ara no calia que assumissis, perquè ja te les donaven, et donava una feina per fer, tu la feies, responies d'aquesta feina i ja està. Però ara, quan ets emprenedor, has de... Ja no hi ha ningú que et dongui aquestes coses que tu demanes per assumides. Diguem, les has de buscar tu, les decisions les de prendre tu, i els errors també els has d'assumir tu. Aleshores,
i al final de mes depèn de tu.
Exactament, sí.
Això dels finals de mesos deu ser difícil de portar també, no? Molt sovint.
Sí, són... poc a poc, a mesura que va passant el temps, va superant-ho, no? Però sí, inicialment els finals de mes són molt durs. Sempre. I els trimestres, quan toca liquidar els diners,
també
és un altre tema difícil. Però bueno, progressivament, a mesura que vas creixent, vas controlant l'empresa, es pot anar superant. Sí.
La part administrativa la porteu vosaltres, també, de l'empresa?
Jo tinc delegada.
Tens delegada?
Sí.
Suposo que ja... ho tenies... fa la cara en Juli de tenir-ho molt clar des del principi.
Sí, la veritat que per mi totes aquestes coses són un mal de cap.
Un mal de cap gran, sí. Tu, Xavier?
Una gestoria i una mica tu, una mica la gestoria i anar fent.
Perquè aquestes són d'aquelles coses que mengen energia. Sembla mentida, tots aquests processos.
Això és allò, els mal de caps de certes persones són els meus.
Són desconeguts. I a part, sí, tot el que és la relació amb l'administració, i que si hi ha un formulari per aquí, un formulari per allà, i totes aquestes històries, això és un...
Sí, és un dels principals problemes, entre cometes, que hi ha a dia d'avui l'administració pública, la manera de fer-ho, disseny dels temes fiscals, els temes laborals, complica molt el dia a dia dels empresaris.
A part que no hi ha marge d'error, tampoc.
Exacte.
Tant, que, clar, ostres, si si aquí em surt alguna cosa malament, clar, surto molt perjudicat.
Ara ens diguis allò, si l'administració s'equivoca, sempre té allò, eines per resoldre-ho. Si un empresari s'equivoca, no té capacitat
pagaràs.
De poder... Pagaràs. Pagaràs sempre, eh? Pagaràs per tot. Pagaràs per tot. Sou 9 persones al despatx,
sí.
Havíeu estat menys, més...
Sí, a l'inici, quan fa molts anys enrere, quan vaig començar a portar el despatx en marxa, érem 2 persones. A partir d'aquí hem anat creixent progressivament. Fa 20 anys que em dedico a aquest tema i doncs, va, des de 2 ja estem a 9 persones.
Amb la crisi veu patir?
Vam patir, sí. Sí. Bàsicament, perquè van patir els nostres clients.
No, suposo que podríeu escriure un llibre de...
de diferents situacions.
De diferents situacions.
Sí, no? I dures a vegades, eh? O sigui, no les nostres pròpies, però la de clients que en el fons, com que són persones i s'estableix una molt bona relació, que ho han passat difícil, dur, que a vegades t'anaves tu a casa pensant en aquell client i pensaves, collons... A vegades pensant, com el puc ajudar una mica més perquè... solucionem els problemes de la millor manera, no mai és la més bona, però solucionem els problemes perquè es quedi tranquil.
I suposo que en algun moment pensant això no acabarà bé.
No. Això sí que és cert que les crisis són temporals, duren més o més temps i sempre acabes a sortir-te'n.
Sí?
O sigui, acaben passant, totes les crisis passen. Històricament així ens està demostrant.
Sí, no.
Durarà
sí, però no.
Més. Tota... Quan hi estàs dins ho pateix, ho veus d'una altra manera.
Totes les crisis passen, però no tothom les supera.
No, jo dic que les crisis passen, no que se superin. No.
I per tant, pel vostre despatx hauria de passar gent que no la hauria superat.
Sí, molta gent. La caiguda de clients és considerable.
Hi ha persones que arriben a un coach després d'haver passat una crisi personal?
O potser més aviat arriben quan estan dins la crisi.
Entesos.
Sí, per poder sortir, diu, cap on vull tirar.
I han arribat de fa temps, i han arribat de fa poc, hi ha persones que saben veure que estan en un moment difícil, hi ha persones que fa molt de temps que han cronificat, per dir-ho així, una situació difícil i ara volen...
Això depèn més de la persona, això cada persona és diferent. El que sí que veig, doncs, que quan la persona ja porta molt de temps dins d'aquesta crisi,
sí.
És més difícil sortir-se'n.
En el sentit que algú ja ha cronificat una situació.
Correcte.
Costa
una mica més.
Déu i ajut. Ara, l'empresari de petita empresa, aquí no deu haver temps per crisis ni per... Aquí, cada dia... Cada dia s'ha de d'allò.
Exacte.
Els mals moments, com els passes? Els menges i iau.
Te'n vas a casa i dius, me'n vaig a dormir ja. Demà serà un altre dia. Ni sopes i a dormir,
el
i demà t'aixeques.
El coach personal d'en Xavier...
Fas el teu esport pel matí, ja t'aixeques ja amb una energia diferent i comences
sí?
De nou, clar, reset total,
s'ha de fer reset.
Sí,
sí, quan es penja la màquina s'ha de fer reset.
Exacte.
Marisol, l'agenda de la DEC.
Doncs en aquests dies tenim, per exemple, la fira de novembre de Vilanova i la Geltrú, molts actes amb estants i com sempre s'adrecem a la web, a la pàgina web a lafec.cat i allà hi trobaran més activitats i tot el que es farà durant aquests dies.
Jo he tornat a patir del mateix, dic a DEC, FEC, Federació Empresarial del Gran Penedès. Un dia ho aprendré del tot, però potser aleshores ja vagin a saber. Ell ja tindrà 10 treballadors i vagin a saber. Xavier, gràcies. Juli, gràcies. Josep Maria, gràcies. Marisol, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
5 minuts i tornem. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.